tant, si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
El Nadal és un negoci en molts aspectes diferents. Per la venda de joguines, de regals, per la gastronomia, la roba, la decoració, però atenció, perquè també per la música. I don't want a lot for Christmas. Aquesta cançó de Mariah Carey ha aconseguit superar els 1.000 milions de reproduccions arreu del món en un tema que s'ha convertit en un autèntic clàssic del Nadal. Però quin rèdit li dona l'artista? Quants diners guanya amb totes aquestes reproduccions? Mirarem d'esbrinar-ho en els pròxims minuts conversant amb el Sergio Juan Creix, que és professor col·laborador dels Estudis de Comunicació de la UOC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia.
La música de Nadal és un negoci?
Bueno, tota la música és un negoci, no? Sí, o sigui, hi ha un component cultural, però també hi ha un component de negoci, i les Nadales ho són, sens dubte.
Però fins al punt de dir que són una part més del negoci de la música? És a dir, realment el rèdit que es pot treure en aquest mes i mig, que acabarà sent 3 mesos al pas que anem, perquè cada vegada estirem més el xiclet, acaba sent tan important com per considerar-ho un subnegoci, per dir-ho d'alguna manera, dins del món de la música?
Bueno, no sé si tant un subnegoci, jo ho enfoco més des del punt de vista legal, però bueno, des del punt de vista negoci jo crec que hi ha diferents èpoques de l'any en què hi ha subnegocis, no? El hit del verano, la canció del verano, etcètera, no? Però sí, les Nadales també són una part important d'aquest negoci de la música, perquè es concentra en un període molt breu, doncs molta gent escolta la música, i cada cop que la gent escolta la música, per exemple, en Spotify, doncs els titulars dels drets cobren.
Clar, per exemple, aquest titular que deia al principi, no? Aquests 1.000 milions de reproduccions,
sí,
que ja deuen ser, després d'avui, una més, no?, que ha aconseguit la Mariah Carey amb aquest All I Want For Christmas Is You.
Sí.
Això, quants diners podrien ser?
Milions. Bueno, la Mariah Carey en concret, milions. Al final, què fa? Acaba el Black Friday i ja surt ella o el seu personatge, i no ho dic en forma negativa, no? Ha creat un personatge per això, perquè és un negoci, ja un mes i mig abans del Nadal ja està promocionant la seva cançó, no?, la seva Nadala, perquè són molts milions per ella, això. Sí, sí, és
si
evident.
Si són 1.000 milions de reproduccions, podríem dir que són 1.000 milions de dòlars, o no és tant això?
No. Vale. Tant 1.000 milions de dòlars, no. 10, 20, 30...
Home...
40, alguna cosa així, sí, sí.
No està malament, tampoc.
No, però no sé si un any, també parlo en acumulat, però sí, és un negoci. De fet, el tema de les carteres musicals, com ara amb les plataformes digitals de distribució musical, es pot fer un conteig molt, molt precís de quan sona una cançó, quan es reprodueix. Al final, el negoci de la música també s'ha transformat en un negoci molt financer, perquè és molt fàcil fer els càlculs, fer els pronòstics. I hem vist que hi ha grups, autors i tal, que estan venent les seves carteres musicals.
Què vol dir les seves carteres musicals?
Els seus drets.
Uh-huh. Ah, val,
els seus drets
estan...
sobre les obres que han composat, o els drets de les seves gravacions, ho estan venent en vida.
Uh-huh. Perquè veuen, doncs, que en poden treure un rèdit, i perquè entenc que si algú li compra és perquè saben que és un negoci, no, també?
Correcte, sí, clar. Els fons d'inversió els hi agrada, pel que deia, perquè és molt fàcil comptabilitzar els beneficis i fer pronòstics. Per què? Gràcies a la tecnologia, plataformes digitals, és fàcil saber quants cops es reprodueix una determinada cançó.
Clar, perquè és veritat que ara ja no, el món de la música ja no va tant a l'entorn de vendre discos, no? Això ja fa temps que s'explica, no? Mm-hmm. I després del 2020 que hem passat, tampoc de fer concerts, no? Perquè al final, amb la pandèmia i tot, hem après, doncs, altres fórmules també de
sí,
relacionar-nos amb la música.
Sí, sí.
Per tant, aquesta comptabilització, o això es fa bàsicament a través de Spotify, iTunes, aquestes plataformes digitals de reproducció més enllà de la pròpia compra?
Sí, correcte. I després estan les entitats de gestió, com és GAE, que és la més famosa aquí a Espanya, que recol·lecta els calés i després ho distribueix entre els autors, els artistes...
Mm-hmm. Perquè això com funciona? Perquè, clar, nosaltres podem dir jo no pago res per tenir Spotify, no?, i puc escoltar una música, per tant, d'on treuen els diners els artistes, no? Això és la visió més naïf, podria ser aquesta, no?
Mm-hmm. Correcte, sí, sí. De la publicitat de Spotify, és a dir, al final hi ha altres recursos, no? Res és gratuït avui en dia. Sembla que sí, però no ho és.
Per tant, aquell anunci que ens va sortint, de si no paguem, diguéssim, al final mm-hmm. és la manera com es paga els artistes en qüestió.
Bueno, i després les subscripcions, clar, perquè no tothom té comptes gratuïtes de Spotify. Mm-hmm. O sigui, hi ha molta gent que paga la subscripció mensual.
I per tant...
Sí, sí.
Tot això com es comptabilitza? És a dir, una reproducció X quantitat, com per exemple
els
drets d'autors dels llibres...
Una part se la queda a Spotify, una part se la queda a la discogràfica, una part se la queda a l'editorial i una altra part se la queda l'artista, l'autor o l'autor.
Clar, i a l'altra part...
Sí, és un pastís, no? I cada part, cada intermediari, cada part que té una funció en tot el negoci de la música, es queda una part. O sigui, l'artista no es queda tot, Spotify no es queda tot, l'editorial no es queda tot, la discogràfica no es queda tot, es reparteix. Com es reparteix? En funció dels pactes que hagin arribat a les parts. És a dir, són contractes privats. No hi ha uns percentatges ja preestablerts, no? Al final, cada artista... negocia amb la seva discogràfica, amb la seva editorial, depèn.
I això deu ser com tot, no? Quan ets consolidat pots aconseguir millors pactes.
Correcte.
Quan estàs començant, no?
Això és, sí, sí. I el que passa també, es critica molt, no?, que al principi quan estàs començant, com tu deies, no tens aquesta capacitat de negociació, i què passa? Doncs que vens tots els seus drets a les discogràfiques, a les editorials, i hi ha aquest rum-rum, no?, que de vegades aquestes entitats es passen, però bueno, jo crec que cada cop el mercat està més equilibrat. I això ja forma una mica més part del passat.
Estàvem parlant ara de la música en streaming, no?, la que podem escoltar doncs, a l'iTunes, a Spotify, a les diferents plataformes que existeixen, però també entenc que hi ha les visualitzacions del YouTube, no?, perquè avui dia tots treballem davant d'un ordinador i a vegades potser és més còmode obrir un YouTube i que posar una llista de reproducció i encara que no acabis de veure del tot.
Correcte.
El videoclip vagis treballant i en el fons
Correcte.
Estàs escoltant música. Per tant, entenc que el negoci del videoclip també és cada cop més important. Ja ho era, però segurament també cada cop més important, no?
Sí, sí, bueno, sempre ha jugat un paper important, com tu deies, i ara també gràcies a YouTube. Sí, sí, és una altra plataforma de distribució digital. Clar, és que el sector digital o el món digital ho ha canviat tot, no? Els hàbits de consum i, amb els hàbits de consum, els models de negoci.
I en aquest sentit, clar, escoltàvem de Nadales, no? Tots podem pensar les Nadales clàssiques de tota la vida, no? El fum-fum-fum en català, no?
Sí,
de la mar, etc.
Sí.
Que molts grups les versionen, no? Per exemple, en aquest cas, això com va? De qui és? Perquè, per exemple, una cançó
clar.
Com aquesta, que és saviesa popular, pràcticament, això a qui li correspon?
Sí. Clar, és que, o sigui, la música... Jo crec que l'usuari, quan pensa en una cançó, pensa, la cançó que sona, no? Però darrere hi ha més. O sigui, la música l'hem de dividir en dos. Una part és la composició i la lletra, que és la part més autoral, i després el que és la interpretació, el cant de la canció, no? Com s'interpreta, com interpreta l'artista. Això és la gravació. Són dues parts diferents. Llavors, respecte a les Nadales que tu comentes, segurament són de domini públic, perquè no se sap qui les va crear, perquè fa ja moltíssims anys, perquè formen part de la tradició popular, i llavors tothom, tu, jo... Bueno, jo no, perquè canto fatal, no?
Jo també,
però,
jo
bueno,
també.
Qualsevol pot gravar-les. I quan tens la gravació, tu reps drets pels cops que la gent escolta aquesta gravació teva.
Vale, és a dir, si ara
no sé si
nosaltres muntéssim un grup de música aquí els presents, no?, i decidíssim cantar El noi de la mare, penjar-la a Spotify i tinguéssim 1.000 milions de reproduccions...
Correcte, com la Maria
Carey,
després del Black Friday,
exacte.
Faríem un anunci...
Ara,
i, sí,
ho tindríem tot
i
fet,
i seríem rics, sí, sí, seria així.
Val,
correcte.
I tindríem, guanyaríem una part, no la totalitat, no?, sinó una part.
Una part, la que, bueno, la que haguéssim negociat. Ara bé... Si aquesta Nadala l'haguessin composat nosaltres, fos una obra original, no, ens vam reunir, ens vam anar allà a la muntanya, vam composar, no sé què, i vam fer doncs, la partitura i la lletra. I a més, vam anar a un estudi de gravació i la vam gravar. Doncs aquí generaríem beneficis per dos canals. Quins? la part autoral, la composició i la lletra, i la part de la interpretació, la gravació.
Clar, perquè en la primera part, en aquest exemple del clàssic de Nadal, que ja que sabies de popular, no? Que és de domini públic, aquesta primera part doncs, de l'autoria no la podríem tenir, només la de la interpretació, i en l'altre cas, i entenc que en aquest cas, llavors, si aquesta cançó que nosaltres hem fet, hem creat, agrada tant que algú la vol reversionar, ens ha de pagar.
Sí, si volen agafar un tros, jo què sé, una marca vol agafar, no? M'ha encantat aquesta interpretació, aquesta gravació, la vull pel meu anunci de Nadal. Per les loteries, doncs hauríem de pagar, sí, per utilitzar aquesta gravació.
Et poso un exemple i el comentem, perquè tenia un dubte mentre es preparava l'entrevista i pensava que potser a partir d'aquí podríem explicar una mica. És una d'aquelles cançons creades, però que s'ha convertit en un clàssic de Nadal.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant
és el Quan somrius, un dels temes que forma part del disc Altres cançons de Nadal. S'han fet, si no m'equivoco, fins a 5 discos sota aquest nom d'Altres cançons de Nadal, i és una cançó que pràcticament en cadascun dels discos apareix amb veus diferents, no? Amb artistes catalans diferents. Aquesta diria que és la primera versió. Clar, en aquest cas, entenc, cadascun dels artistes que fa aquesta col·laboració també s'emporta una part?
Sí, perdona, si t'entes bé, que és la mateixa cançó interpretada per diferents
artistes. És una cançó
artistes.
Coral, diguéssim, la interpreten diferents artistes, no? Que diria que tenim Cris Joanico, Gerard Quintana, diria diferents artistes doncs, catalans. En cadascun d'aquests discos la cançó apareix amb altres veus, no? Crec que l'última que s'ha fet hi participa Elena Gadel, Els Catarres, etc. Per tant, van canviant com una mica el perfil. Llavors, aquí, parlant d'aquesta part que dèiem de la interpretació i de la part més pròpia de la creació, clar, aquí hi ha un artista que està interpretant una cançó feta per algú altre, no?, i que cada vegada doncs, demana una col·laboració. Aquests artistes que fan aquesta col·laboració, què guanyen?
No sé què guanyen, però sí, no sé quins pactes s'hauran arribat, però cadascú podria negociar o reclamar i, bueno, aquesta part és meva, en funció de la part de la teva contribució a la gravació.
T'ho dic perquè aquesta fórmula...
Potser és una gravació que hem fet, i no, doncs tot el que guanyem ho destinem en un projecte ONG, és que no ho sé, i no guanyen res.
No, ja t'entenc.
O diuen, saber... no, jo col·laboro gratuïtament perquè m'interessa fer una col·laboració amb el Joan Manuel Serrat, i ja està, i no cobro res perquè prefereixo fer aquesta col·laboració i no cobrar res. No, doncs jo sí, un 5% i un 10%, és que depèn, no sabria dir-te.
No, t'ho deia més que res perquè aquesta fórmula, no?, aquesta fórmula de les col·laboracions s'ha estès molt. I ara ho fan molts artistes.
Sí,
no?
Que
aquí hi ha una col·laboració, no?, concreta de que cadascú pacta, no? Però, per exemple, jo volia saber què pots reclamar, no?, com a artista, de dir, ostres, jo hi he posat la meva manera de cantar, no?, també, he posat la meva veu,
he posat la meva
manera de fer, llavors aquí entenc que hi ha un pacte, no?, que pots decidir, però que pots reclamar aquesta part, per tant, no?
Sí, bueno, normalment si vas a col·laborar i tu posaràs la teva veu, la teva forma de cantar, i faràs la interpretació, i aquesta interpretació es gravarà, tu has contribuït en aquesta gravació i, per tant, tens un dret sobre aquesta gravació.
Per tant, hi ha una...
Igual que la persona que va crear la composició, la lletra, etc., tindrà un dret que, respecte a aquesta cançó, no? I dirà, no, vosaltres l'heu interpretat, però jo l'he composat i, per tant, jo tinc la meva parcel·la de drets i vosaltres la vostra com a intèrprets d'aquesta cançó.
Clar,
és un món complicat, el de la música.
No, ara...
O sigui, tampoc vull aquí inflar el cap als oients.
S'estan tenint molt bé. Perquè ara, per exemple, mentre parlaves, pensava un exemple de solidaritat seria el disc de La Marató de TV3, no? És aquest cap de setmana mateix, és un disc en què diferents artistes col·laboren, en aquest cas els artistes no guanyen, sinó que aquests diners van destinats a una causa solidària com és La Marató, i així se'ns explica, no? Però tenia el dubte d'aquestes cançons, d'aquestes col·laboracions i aquestes cançons de Nadal que a casa nostra, a Catalunya, aquests discos, doncs, són senzills que van sortint any rere any, i aquesta manera, doncs, de donar-li una volta diferent, també a vegades nadales pròpies dels Estats Units que es tradueixen al català, etc. Doncs com funcionava aquesta part, no? Perquè les traduccions com funcionen? És a dir, quan tu...
Clar, és un altre dret, és una obra derivada, i tu per traduir una nadala, llevat que sigui de domini públic, necessites l'autorització de l'autor, és a dir, de la persona que va composar aquesta cançó, aquesta lletra. Perquè és una transformació de l'obra que genera una obra nova, l'obra traduïda.
I entenc que això funciona sempre a la indústria musical, no? És un...
Sí. És... ja està tot regulat en contracte, sí. Hi ha molts. Però, bueno, jo, potser un cantant emergent que no està acostumat al principi, doncs, sobta una mica, no? Però de seguida vas conèixer una mica com funciona el negoci i al final és com tot, no? Un cop ho coneixes ja no t'espanta, no? Ja et saps moure en aquest àmbit contractual.
Doncs ens hem intentat moure en aquest àmbit contractual, movent totes aquestes xifres i aquests percentatges avui al Cafè de la Ràdio, parlant amb el Sergio Joan Creix, que és professor col·laborador dels Estudis de Comunicació de la UOC. Moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.